El suplement. Amb Roger Escapa.
Ara són les 10, repassem les notícies més destacades. L'exèrcit israelià ha emès noves ordres d'evacuació aquest matí al sud del Líban i Israel avança cada cop més cap a l'interior del país, en concret a tota la zona sud del riu Zagraní, a més de 30 quilòmetres de la frontera, una frontera natural que Israel ha superat per primera vegada aquesta setmana en els últims 20 anys. Aquest matí les tropes terrestres israelianes s'han apoderat de l'estratègica fortalesa medieval en runes de Beaufort, han plantat la bandera israeliana en les restes d'aquest castell. L'exèrcit també continua avançant a la ciutat de Nabatí, una de les més grans del sud del Líban. I el primer ministre libanès, que s'ha mostrat preocupat per aquestes operacions.
Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no aportaran ni seguretat ni estabilitat. Al contrari, només eixamplaran la distància amb la població libanesa.
A casa nostra, aquesta setmana no hi haurà vagues a escoles ni instituts excepte divendres, quan es manté de moment la convocatòria general. Entre demà i dijous estaven previstes de manera territorial vagues a diverses demarcacions, però s'han desconvocat. Aquesta desconvocatòria l'han acordat els sindicats USTEC i professors de secundària, mentre estigui oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Sí que mantenen, com us deien, però, la vaga general de moment per divendres. Els adolescents fumen menys tabac tradicional que fa 10 anys, però vapegen més. Actualment, un 5% dels joves de 15 i 16 anys fumen cigarretes i un 5%, volem dir, i un 15% consumeixen vapers. Ho ha revelat un estudi de la Diputació de Barcelona fet amb 7.000 alumnes de quart d'ESO. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac. I en un de cada 3 micropobles de Catalunya no hi ha cap botiga d'alimentació ni tampoc tenen bar ni restaurant. Ara la Generalitat ofereix ajuda per incentivar l'obertura d'establiments en aquestes localitats. I avui és la segona jornada del 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, la trobada de la ràdio i la televisió públiques amb oients i espectadors. Aquest migdia, un dels plats forts serà el concert d'Eufòria. I en esports, Luis Enrique revalida la Champions amb el PSG i iguala Guardiola i Zidane amb 3 títols de la màxima competició europea. A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat. La majoria de detencions, prop de 300, es van fer a París, on més de 20.000 persones van seguir la final des de les pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de les 10.
Yo me voy a dar de baja de la ABC.
Tic-tac.
Me costaba, digo, ¿pero cómo honro mejor a mi padre?
Ahora seguro.
Yo le honro mejor si me doy de baja, porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC.
Ahora sí va, en serio.
A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
Adiós para siempre.
Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento,
no siento,
acento,
no
acento, que acento, acento, esto, sudamericano, ¿eh? Me tendrán que echar a tiros.
La semana trágica.
La, 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 la.
En directe al suplement, la setmana tràgica des de dalt d'un taxi, camí de Montjuïc, camí de l'Anella Olímpica per celebrar 3CAT en viu, trobar-nos amb els oients, i també ens esperen a Montjuïc, a l'Anella Olímpica, ara mateix els 5 presentadors de l'Està Passant. Abans, però, la setmana tràgica, i també avui hi participa el Sisko. Sisko, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Sisko és el taxista que ens porta cap a l'Anella Olímpica. Què tal, Sisko? Com va la vida?
Bueno, bé, 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 anar fent.
Ets del que et toca treballar els caps de setmana, tu, normalment?
Sí, sí, sí. El dissabte, el diumenge, tots. Sí.
I la ràdio que t'acompanya o ets més de música?
Soc de ràdio, molt de ràdio. També m'ho combino amb les notícies i sí.
Ens escoltes o ets de la competència? Tu fas cara de...
A veure... Home, la competència sí que l'escolto.
Però nosaltres també, de tant en tant.
Nosaltres també.
Què m'has de dir, no, ara?
Hombre.
Escolta'm, treballar el cap de setmana amb el trànsit, què tal?
Millor, el trànsit millora. El que passa és que Barcelona no para de tenir... Quan és la bicicletada és una marató i quan no, mitja marató.
Home, clar, els diumenges i els dissabtes hi ha moltes curses, això sí que és veritat. Quan trigarem, si fa o no fa, perquè si ens estan esperant a dos quarts, a quina hora creus que arribem?
Un pèl abans de dos quarts.
Arribarem bé. Gràcies, Cisco, eh? Estic aquí al darrere, em poso el cinturó, però a vegades em mereixo, vull dir que... Anem a poc, que tampoc no hi ha pressa. A Londres, Jon Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Jon, bon dia.
Bon dia. T'ha sortit malament aquest EGM en directe, eh?
No, perquè, escolta'm, ha dit que una mica d'aquí i una mica d'allà. Molts oients són compartits, eh?
Vols dir?
I tant, que sí. Vull dir que computen a tot arreu. Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques, professor de la UPF. Toni, com estàs?
Bon dia, bona hora, què tal? Ostres, et mereixes, eh? Escapa.
Sí, sóc dels que em marejo el cotxe. Sí,
molt bé, molt bé.
Escolta, si no doncs... condueixo, em marejo. Cada dia una cosa nova.
Vaja.
On ets, Toni?
Doncs a Londres, aquí som, al barri de l'Arsenal, que és on visc, l'N1, l'N1. Ja fa un dia grisot, una mica com l'ambient, eh?
Tu diràs, no?, com han encaixat aquesta nova derrota, perquè no hi ha manera que l'Arsenal s'emporti una final.
No, jo no sé si Jon vas veure tu la final, però clar, jo vaig tenir sí. Sentiments contradictoris, perquè clar, òbviament volia que perdés el Madrid francès i total, però clar, és que els altres van fer un partit de Getafe, que clar, no s'ho mereixien per cap banda, però sí, no, tot i que avui hi ha rua, aquí ara després si sortim, encara hem mantingut la rua per celebrar la Lliga, que fa ja molts anys que no la guanyaven.
O sigui, hi ha rua de l'Arsenal l'endemà de perdre sí. La final de la Champions?
Sí, i tant, sí.
Carai...
És normal, doncs... home, és normal. La Lliga no la guanyaven des de fa... Sí,
però just l'endemà, és a dir, l'endemà de la derrota, per molt que sigui una bona temporada, perquè arribar a la final i disputar-la i guanyar la Premier, doncs feia molts anys que no passava, no sé si els ànims seran gaire eufòrics.
Sí,
no t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir, perquè jo, mira, ahir sí que justament vaig estar una estona amb gent que conec que són fans de l'Arsenal, però clar, avui no m'ha donat temps, per tant no sé exactament quin és l'estat d'ànim.
Però jo crec, Jon, que així el cop de perdre una final de la Champions òbviament és dur, però per qualsevol equip, però després de com va anar el partit i havent perdut contra qui has perdut, en certa manera això recupera i l'alegria de guanyar una Premier, a més contra el City de després de tants anys. Diguéssim que, òbviament, no és completa, diguéssim, però torna a sortir, no?
Sí. A més, jo crec que l'assumpció és que perdrien perquè les finals les perden totes, excepte les de l'FA Cup, però les altres les perden totes, per tant, jo crec que ja una mica estava en el preu, això.
Perquè, Toni, això, a Londres com va? Hi ha tants equips, no? I va tant per barris que sí que alguna vegada hem parlat de que el Chelsea acostuma a representar, doncs, un... Chelsea és un barri molt pijo de Londres, no? Però els aficionats de l'Arsenal, quin perfil tenen? I aquest barri on dius que ets tu, es pot ubicar alguna situació concreta?
En aquest cas, en el cas de l'Arsenal, és l'equip tradicional del barri N1, no? que és el barri on resideixo quan sóc aquí, que és el nord de Londres. Efectivament, el futbol al Regne Unit... A veure, varia una mica i depèn, eh? Òbviament, això és una generalitat, el que diré. Però clar, Londres té set clubs de futbol, no?, que juguen a primera divisió, o jugaven, eh?, perquè són l'Arsenal, el Chelsea, el Tottenham, el Crystal Palace, el Fulham, i després el West Ham, que ha baixat, no?, aquest any. Per tant, vindrien a ser sis, si no vaig errat. I una mica, tradicionalment, el que feien, com que és una ciutat molt gran, gairebé 8 milions d'habitants, si no m'equivoco, doncs s'especialitzaven de forma territorial. Clar, amb el nou model del futbol ampli, globalització, etc, això, òbviament, ha canviat, eh? Però, tradicionalment, els diferents equips de futbol tenien aficionats en diferents posicions de de la ciutat. I després, l'altra cosa que jo sempre he trobat fascinant del Regne Unit, no, segurament jo no estarà d'acord amb mi, que és que no només en aquest país se segueix el futbol de primera divisió, de la Premier League, i amb aquesta especialització territorial que dèiem, sinó que els equips més petits, segona divisió, tercera divisió, són molt seguits. És a dir, tu vas a un camp allò random, que dirien els joves avui, per tant, no random, i trobes el camp ple i amb molts aficionats, i és una cosa doncs, que ho viuen de forma espectacular, la veritat.
Jo vaig anar a un partit d'un equip de setena divisió i hi havia aficionats. Estava força ple i tenien els aficionats tenien la samarreta de l'equip i tenien banderes i tot. És a dir, és bastant surrealista. Tot i que, també pel que se'n diu, a casa nostra aquesta afició pels equips més locals també està tornant una mica. Això és el que m'han dit. Jo, clar, com que ja no visc a Catalunya, no ho sé. Però em diuen que hi està una mica... Aquest fenomen anglès s'està replicant arreu.
Bé, potser ara sí que hi ha bastant efervescència amb l'Europa, no? Amb el Sabadell, inclús, que s'està jugant.
Sant Andreu, sí, sí.
Sant Andreu, vull dir que potser una mica sí que tenen raó tota aquesta gent. Bé, avui, més enllà de si ens centrem en Londres, si ens centrem en Barcelona, volem parlar d'un concepte que afecta totes les grans capitals europees o més enllà d'Europa, també, que és la gentrificació. Avui, a la Setmana Tràgica, parlem de gentrificació. Fa temps que ens és ja familiar aquesta paraula. Gentrificació és la transformació socioeconòmica d'una àrea urbana caracteritzada per la rehabilitació urbanística que afavoreix l'arribada de turisme i de població amb poder adquisitiu més alt i el desplaçament de la població original. Això és el que diu la definició del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. En sabem la teoria. A la pràctica, el que acaba passant és que els anomenats expats ja formen part de l'ecosistema i la ciutat ha d'entomar els canvis que impliquen com la pujada del preu de l'habitatge, l'amenaça per la llengua, la gentrificació també a les escoles, i a vegades doncs, la gentrificació és vista com una cosa normalment negativa. Abans d'entrar en el concepte de gentrificació escolar, perquè avui que ens fixem en un estudi que ha sortit aquesta setmana que pot ser interessant, expliqueu-me si pot ser també positiva, Toni, aquesta gentrificació en algun concepte.
Positiva. Si fem servir el concepte o el barret dels seus defensors, el que dirien és que has de patir un cert cost d'entrada per beneficis a llarg termini. És a dir, si tu tens una zona, doncs, per exemple, si agafem l'estereotip del que pot voler dir la gentrificació, que és un barri que està en males condicions, que és, diguéssim, pobre, que està mal cuidat, que ningú hi vol viure, i a poc hi poses cafès, perdó per l'estereotip de nou, cafès de hipsters, llocs de coworking i d'altres especialitats d'expats, i fas créixer el nivell de la zona, aleshores, hom diria que no només fas créixer l'economia, sinó que aquella zona concreta doncs, la millores, i per tant, doncs, en un món paral·lel en el que això no hauries tingut, doncs, la situació acaba sent millor. És veritat que acaba sent millor per un determinat tipus de públic, però doncs, que millora, en certa manera, aquell espai concret de la ciutat.
Hem donat per fet aquests últims anys que s'esborri la identitat d'alguns barris, algunes ciutats directament, que totes les ciutats s'assemblin, no? Que veiem els mateixos comerços, les mateixes cadenes, els mateixos restaurants, i que el paisatge doncs, cada vegada sigui més semblant. També pel que fa a les escoles. Gentrificació escolar. A veure, Toni, on, què vol dir aquest concepte i quin estudi ens portes avui, Toni?
Sí, aquest concepte en el fons no deixa de ser la mateixa idea a nivell urbanístic, però a les escoles. És a dir, òbviament, si molta gent d'altres països ve a viure al nostre país, doncs alguns d'ells vindran amb les criatures, no? Per tant, necessitaran escolaritzar-les i necessitaran donar-los, doncs això, una vida com en qualsevol altre lloc. Què acaba passant? Aquí, en certa manera, hi ha dos models. El primer model és d'aquells que són, diguéssim, amb més poder adquisitiu, que porten les seves criatures en escoles privades i escoles elitistes, en les quals doncs, és essencialment tot en anglès, interrelacionen només entre ells i, per tant, viuen en una certa bombolla. I després hi ha l'altre model, possiblement també d'aquells doncs, que són més de classe mitjana, però d'expats de classe mitjana del seu país, no del nostre, i que, per tant, amb més poder adquisitiu que el nostre, el que acaben fent, doncs, potser també per una inquietud cultural de tenir una certa interacció amb la realitat d'on viuen, portar-los a les escoles. Clar, si és només un alumne, si és només dues persones, dos nanos, tres, això és més aviat poc, no? I, per tant, és el típic alemany, el típic suec, el típic noruec, que en una classe de 24, de 30 persones, doncs potser no es nota tant, no? Clar, si en tens molts, com és el cas del Poble Nou, i acaben sent la gran majoria de la classe, doncs aleshores el que acabes fent és que, de facto, malgrat que en aquella escola se segueixi el currículum de tota la vida o escolar que s'ha de seguir, el nivell d'aquella escola doncs acaba pujant. I, per tant, segregues per dalt, no? És el que a vegades algú ha anomenat la independència dels rics, no? Que a poc, doncs, el que es va fent és que per dalt del sistema, aquesta capa de la societat, que molt sovint sense voler-ho, no necessàriament han de voler crear aquest model, i potser molts d'ells no estan ni a favor, però en global doncs s'acaba empenyent cap a aquest equilibri, cap a aquest model que acabes reequilibrant i desestabilitzant el sistema escolar.
Deixa'm provocar una mica. Tu i on t'has sentit mai un expat a Londres?
Ostres, això em fa molta gràcia, perquè realment jo quan em vaig mudar a Londres tothom es referia a mi com a expat. I jo, a més, en aquell moment crec que ni tan sols havia sentit mai el terme. Crec que és el primer cop que se m'aplicava. Jo sempre deia, no, jo no sóc un expat, jo sóc un immigrant. Perquè jo me'n vaig anar a Londres perquè no tenia feina, diguem, a Catalunya. Llavors, aquesta idea de que sóc un expat, no, fa bastanta gràcia, perquè al final això és una mica, no, el cliché, no, de que segons si se't veu de determinada manera, no, amb determinat color de pell o determinat, no, si has anat a l'escola, a la universitat o no, doncs se't diu una cosa o se't diu una altra. El que és interessant per mi amb tot això és que si nosaltres analitzem realment la gent que sí que té elecció, no, que entenc que això és una mica el que volem dir quan ens referim a expats, que és o nòmades digitals, que no és ben bé el mateix, no? L'expat és una persona que al final s'integra en aquest mercat laboral local, no, que normalment, doncs, per exemple, treballa en una multinacional, no, que està arrelada doncs a Barcelona o a Sant Cugat o on sigui. Això és una mica diferent que el nòmada digital. El nòmada digital és un fenomen que al final està desvinculat de l'economia local, vol dir que tu treballes, posem, per una empresa que té seu a Londres i no té necessàriament una oficina a Barcelona, però tu vius a Barcelona i perquè et pots treballar remotament o perquè potser no treballes completament remotament, però només has d'anar a l'oficina a Londres. Jo, per exemple, en conec de banquers que treballen en bancs d'inversió aquí a Londres i viuen a Barcelona, i llavors acaben venint a Londres potser 3 dies a la setmana i la resta viuen a Barcelona i tenen la família a Barcelona. Clar, això són nivells diferents d'arrelament, però jo crec que el que tenen en comú és que no tenen aquesta necessitat de viure a Barcelona o on sigui, oi? Sinó que hi van doncs per gaudir segurament d'aquestes amenitats o d'aquests avantatges, sigui fiscals o sigui a nivell de vida o el que sigui. I el que és força interessant és que jo, per exemple, parlo amb força gent que té bufets d'advocats que es dediquen a, per exemple, no, a mudar a les famílies riques, per dir-los, mira, resulta que aquí han posat un impost i, per tant, et sortiria millor, no, per les teves finances mudar-te, doncs, no ho sé, fins fa poc estava molt de moda Dubai, com sabeu, però des de la guerra de l'Iran Dubai ha desaparegut i ara tot és Singapur, ara tot és, doncs, Istanbul, fins i tot, Milán. Per tant, tot això va canviant, no? I el que sempre m'explica aquesta gent, que es dedica a això, no, a fer que els rics doncs puguin eludir impostos, és que les escoles són un factor que la premsa no discutim, però que són essencial perquè aquesta gent decideixi si es vol mudar en aquestes ciutats, sigui a fer d'expats o de nòmades digitals. I la raó és que, al final, hem de pensar que molta d'aquesta gent té família i aquesta família s'ha doncs de mudar amb ells i aquesta família, al final, l'escola és no només una manera de diferenciar-se, no? I de dir, de garantir que tu segueixes formant part d'aquesta elit local, sinó que, a més, també forma part del que determina els preus dels habitatges dels barris on volen anar. Al final és un peix que es mossega la cua, no? Si tu tens bones escoles, puja el preu de l'habitatge. Si puja el preu de l'habitatge, doncs els hi surt a compte en aquesta gent anant a aquests barris com a inversió, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, al final, el que es generen aquí és una dinàmica en què una sèrie d'escoles d'aquestes zones, perquè, com deia el Rodon, sabem que el fenomen de la gentrificació està lligada a major segregació escolar, és a dir, a que els gentrificadors sovint no van a l'escola pública, sinó que van a les privades i concertades, i a més, privades i concertades que ja estan dissenyades, no?, per atreure aquest tipus de públic, al final acaba generant aquesta dinàmica, no?, de dues vies o de dues existències paral·leles en aquests barris. Una cosa interessant, ja per acabar, Escapa, d'aquest estudi que citaves, és que precisament assenyalen que a Catalunya, i concretament ells es fixen en Barcelona, no?, tenim un fenomen que tendeix a potenciar això, no?, és a dir, aquesta segregació escolar i residencial. I per què, diuen? Home, perquè tenim una barreja, no?, de sistemes en què és cert que l'escola pública depèn de la proximitat, no?, com per exemple també em passa a mi a Londres, no?, allà on jo visc determina quines escoles públiques puc anar, però també tenim molta escola concertada i molta escola privada, no?, i aquesta major capacitat d'elecció és el que genera molta més gentrificació. De fet, un estudi del 2017 dels Estats Units, això és pels Estats Units, va determinar que la lliure elecció d'escola augmenta la probabilitat de gentrificació fins a 22 punts percentuals. És a dir, per lligar-ho amb això que diem, no?, la capacitat d'aquesta gent de poder anar a viure a un barri de Barcelona, però no participar del seu entorn social i educatiu local, doncs augmenta molt la seva voluntat d'anar-hi, no? Per tant, hem de ser conscients de que aquests fenòmens es produeixen i que, tot i que podem tenir cert interès econòmic en atreure part d'aquesta gent, doncs això ha d'anar també acompanyat d'altre tipus de polítiques, no?, que una mica aconsegueixin reduir aquest tipus de problemàtica.
Endavant, Toni.
Sí, aquí alguns elements més d'això que deia el Joan, que totalment cert. Primer, que aquest procés passa mentre nosaltres, com a país, expulsem molta gent cap a l'estranger. En Joan és un cas, però no només en Joan, sinó que gairebé 430.000 persones a gener del 2026 eren catalans que residien a l'estranger, no? I, per tant, això passa quan hi ha aquest procés dual, que ve gent de fora, però també n'estem fent fora a molts altres. Després també que hi ha aquí un cert fatalisme, tot sovint detecto en l'ecosistema català, de que això és així i que no podem fer-hi res, la qual cosa és absolutament mentida. És cert que des del govern de la Generalitat es tenen les competències que es tenen, però sempre hi ha una alternativa a aquest model i, per tant, es poden fer moltes coses, eh? El fet que hi hagi, per exemple, quelcom que es diu sovint per les xarxes, bars o restaurants que ho tinguin tot el menú en anglès, o en castellà, de fet, això simplement s'arregla relativament fàcil amb inspeccions i aplicant una llei que està aprovada des de fa molts anys. I després un altre element escapa, que potser per mi és un dels més interessants, que és que ja és un procés que es va accelerant, però i no és l'únic factor que ho provoca, això dels expats, però en els últims anys el que hem vist és un cert exili de classe mitjana de la ciutat de Barcelona cap a la regió, cap a altres llocs de l'àmbit metropolità. És a dir, aquells que tenen menys poder socioeconòmic es queden a la ciutat, aquells que en tenen més, per talta, etc., també es queden, i una mica la mitjana de la distribució d'ingressos a poc va anant a altres llocs. I aquestes persones tenen una ideologia concreta i una manera, per tant, de votar concreta. I, de fet, no només hem detectat que en algunes zones exteriors de Barcelona, de l'àrea metropolitana, per exemple, el percentatge de catalanoparlants creix una miqueta, una tendència, diguéssim, diferent a la que es produeix a molts llocs del país, i precisament per aquests moviments interns, sinó que ara que estem a un any de les eleccions municipals, això, qui sap, potser provoca un cert efecte rebot en els resultats d'alguns municipis, alguns d'ells mitjans i petits, de la zona metropolitana. Parlo de municipis, per exemple, petits del Vallès Oriental, del Vallès Occidental, o també del sud de Barcelona, de comarques del sud de Barcelona, on bàsicament és on ha anat a parar molta d'aquesta classe mitjana de Barcelona.
Hem arribat a l'anella olímpica, eh? Hem deixat el taxista enrere i estem esprintant per arribar a saludar els 5 presentadors de l'Està passant, que crec que ens estan ja pràcticament esperant. Ion, per tancar, vols afegir alguna cosa més?
Afegiria una cosa més, que és fixem-nos una mica en el model irlandès. I, evidentment, Dublín és un problema, és a dir, és un exemple paradigmàtic, d'aquest tipus de problema gentrificador, i de nòmada digital. Per tant, no estic dient que no hi hagi aquestes problemàtiques. Però, a nivell de política pública, Irlanda és un país en què sempre s'ha tingut clar que aquesta atracció de talent ha d'anar acompanyada d'atracció de centres de producció. Això no vol dir que aquest tipus de problema social que diem que existeix desapareixi. De fet, en part, potser es fa una mica pitjor perquè atraus encara més gent, no? Però si pensem en quin és el benefici econòmic d'això, pensem en com, per exemple, Irlanda ha tret el sector farmacèutic, inicialment amb incentius impositius i d'aquesta història, però que al final el que ha volgut també és generar i entrenar talent propi a Irlanda, de manera que gran part d'aquests centres de producció, molts dels quals venien dels Estats Units, s'acabin quedant a Irlanda. És a dir, no només ser un lloc on venen els rics a viure una temporada i a consumir, sinó que al final aquesta migració de talent acabi portant feines d'alta qualificació i PIB a la teva zona. Això és essencial, perquè si no, al final, el que estem fent, sense una política industrial que pensi en tot això, simplement no és ser doncs, un par d'atraccions per als rics, pels expats i per aquests nòmades digitals, que al final, sí, això potser t'incrementa el consum en el carrer major del teu barri, però a nivell econòmic, doncs, no, jo crec que no contribueix cap benefici significatiu que vingui amb totes les problemàtiques que aquesta gentrificació, sobretot estrangera, genera. Per tant, jo crec que no és tant de dir fora tots, no? Perquè al final hem de ser conscients, i sobretot en el cas d'una ciutat com Barcelona, que podem utilitzar aquest atractiu per dur un creixement econòmic superior i oportunitats superiors a la gent que viu, no? o a la gent que som de Barcelona, sí, o de Catalunya, sinó que hem de poder-ho canalitzar cap on ens convingui.
Ion Cindreu, Toni Rodon, des de Londres, una abraçada ben forta, cuideu-vos.
Que vagi bé.
Vinga, vagi bé.
Fem una pausa i el suplement des de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica, compartint escenari amb els 5 presentadors de l'Està Passant. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
El balcó gastronòmic és un lloc...
que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
Parella, què us posem per aquí?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit.
Uf.
I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
Era alt, força prim.
Necessitava més corpulència.
Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat.
No,
és un
no,
problema de primer,
no,
de filosofia,
no,
de lògica,
no,
de l'orilla.
No, ja ho sé.
Que és?
Lo mateix
que
la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
Pablo.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, si obligues, que cantes somrient, sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Aquesta tarda, al Tot Gira, comença el play-off d'ascens per a l'Europa.
Atenció!
A un quart de 5, transmissió de l'Europa a Celta B, anada de les semifinals del play-off. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení Barça.
A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB. Barça-València. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
Tot gira.
Aquesta tarda de 4 a 9, amb David Clopé.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passa un minut de 2:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe des de 3Cat en viu. Està passant el suplement els 5 presentadors reunits al voltant d'un mateix escenari amb un micròfon davant per primera vegada. No és un quart de 9 del vespre, però sí que som a 3Cat i ells són el Queco Novell, la Natza Ferrer, el Jair Domínguez, l'Òscar Andreu i la Núria Marín, cinc valents que avui desafien les temperatures a 3Cat en viu. Bon dia i bona hora a tots cinc.
Bon dia.
Com esteu, companys?
Superbé, molt
supercontents.
La veritat...
A veure, Roger, moltes gràcies per convidar-nos.
Molt bé.
Us heu posat una mica de crema solar, companys?
Tota la crema solar, tot i que Marcos Llorente diu que no és bona, però no li fem cas als futbolistes normalment.
Jo me l'he beguda.
A veure, aquesta és una estampa inèdita, tots cinc junts, no?
És veritat, pública sí.
Sí,
bueno, públic.
I privada, passa sovint que ho reuniu
tots? Home,
cada
setmana ens reunim per comentar com ha anat la setmana. I anem a missa junts.
I critiquem Toni Soler i 3Cat.
I sobretot els dies de Champions.
Sobretot la Núria i jo. No sé què és la Champions.
La Núria i la Natza són les que posen el...
Som les animadores. Exacte, sí.
Hi ha grup de WhatsApp conjunt de tots cinc?
Hola.
Imagina que un diu sí i els altres... No, en principi, sí, en principi no, jo crec que...
Bueno, hi ha un grup de WhatsApp que s'ha fet recentment.
Sí.
Sí que hi és.
Sí.
El grup de WhatsApp sí que hi és.
Sí, però no, com a tal del 5, no.
Però el començarem a fer servir.
I tenim una activitat relativa en el grup de WhatsApp.
Sí. Clar, aquí ens faltaria algun tècnic de so que sí que treballés de dilluns a divendres, no? Algun tècnic de l'està passant, que ens digués... Quina parella de presentadors prefereix, en realitat?
Segur que ho hauria de dir un tècnic, això.
Qui és més tocanassos, no? Perquè, clar, ara l'està passant funciona d'una manera, és que cada dia trobes una parella de presentadors diferents i tots coincidiu amb tots. Vull dir que segur que l'Òscar Andreu, per exemple, té alguna parella preferida aquí. Hi ha algú qui no suporta treballar a la vegada.
No, això no ha passat mai, perquè si no hi treballaria directament. Tinc una edat que ja no he de... M'entens? Si no em ve de gust treballar amb algú, ja ho dic, no, però sí que coincidim... Són bones persones, vull dir... Sí. Jo amb en Jair he coincidit moltes vegades i per això estic content. Amb en Queco també, perquè em dona seguretat. Amb la Natza he treballat 13 anys fins que ja no va poder més amb mi i em va fer fora. I la novetat, que és la Núria, també ve de gust de tant en tant aire fresc. M'entens? Vull dir que tinc justificació per tot.
Que maco, tu.
Gràcies. Però jo, en aquest sentit, la Núria i jo... No
molt
sé
poc.
Si estàs d'acord.
És molt...
Hem treballat molt poc.
Molt poc.
Sí. I no sabem si és per unes... No sé, igual a algú no li agrada.
Per por a l'èxit, potser, no?
O por a l'èxit, por a desbancar parelles de TNs famoses.
És culpa del Toni Cruanyes, segur.
Però també ha de ser estimulant a la vegada tenir cada dia una parella de ball diferent. Vull dir que no causa amb les inèrcies, amb les rutines, no? Segur que hi ha més complicitat amb un que amb l'altre, no? O conyes internes. Jair, què?
Per què m'ho preguntes a mi? No n'has de fer res, dels meus problemes. No. La veritat és que coincideixo amb moltes coses de les que diu l'Òscar, perquè hem treballat des del principi dels temps en aquell programa. I m'agrada treballar amb... Jo sóc un home de fàcil treballar.
Sí.
De fàcil treballar. No tinc cap problema.
Sí, tots hi coincidiu, amb el Zahir. És fàcil treballar amb el Zahir?
I a part, jo quan vaig començar a fer de col·laboradora, he de dir que tant el Zahir com l'Òscar, que sí que vam coincidir molt jo de col·laboradora, després també amb la Natza, sempre m'heu acollit superbé i m'ho he posat superfàcil, que jo que venia d'un univers superdiferent, tenia una mica de por de...
Ens han obligat.
Digue-ho d'on venia.
Aquesta friqui que fa aquí...
Venies d'un lloc ple de malparit.
Venia de Vietnam.
Vens d'un lloc on la gent surt a plató amb el bolso perquè no li roba.
Ah, és ara.
Vinc d'un lloc on el guió te'l donaven quan ja portaves una hora de programa.
Acaba de sortir ara.
Però, mentrestant, balla.
Exacte. Explosió en Beirut. No? I a part, jo coincideixo molt amb la Natza, i la Natza i jo hem fet una xupipandi espectacular. I tot i que semblem molt oposades...
Ho som.
Però tenim molts llocs en comú.
Com es pot veure.
Sí.
I la gràcia és que jo, per exemple, l'any passat vaig coincidir molt amb la Natza i aquest any estic coincidint amb en Jair, i aquest any estic coincidint molt amb l'Òscar, que l'any passat hi havia coincidit poquíssim, em sembla que dos o tres cops, i és com divertir, perquè cadascú té el seu...
La seva manera de fer.
Al final pilles a l'altre, no? I quan això passa, doncs és bonic.
Natza, la teva preferida és la Núria.
No.
La preferida de la Nancy és ningú.
No, exacte. Jo treballo per diners, llavors a mi el que em posin i després me'n vaig a casa.
Preferiries estar sola?
En general, a la vida, sí. Sí.
I a l'estar passant també?
No, la veritat és que no. A l'estar passant no, perquè és molt dur aguantar tot allò, llavors és millor sempre repartir-ho.
Repartir-se la dura tasca de...
La dura tasca de presentar l'estar passant.
Clar, però, per exemple... És un programa que va superguionat, no? De dalt a baix segur que està escrit i després teniu marge una mica per la improvisació.
Està escrit? El vostre està escrit?
Sí.
Jo llegeixo les lletres.
Nosaltres ens ho escriuen.
Jo vaig demanar per contracte. Sí, hi ha un cert marge i depèn del cansat que estiguis, a mi em passa així. Arribo molt cansat, improviso molt i és el cansament pur ja de la... Recordes l'altre dia? L'altre dia vaig estar a punt de caure.
Però com més cansat, més improvisació.
Sí, sí,
per què?
Sí, perquè ja no tinc forces ni per llegir. Aleshores, tot el que em surt...
És que llegir és no fàcil.
Estic a punt de caure. O sigui, l'altre dia, abans començar el programa, dos segons abans no trobava la cadira i s'estava veient en antena. Clar, tot això ho magnifica. Algú m'està veient mentre sopa que cauré, sortirà l'APM, es farà viral i a partir d'aquí ja vaig començar a improvisar perquè no veia les lletres.
Mm. Ostres, això has d'anar al metge, eh?
Ja, però bueno, és angoixa, m'acompanya des dels 2 anys.
És així d'origen, vull dir que ja no té remei, està...
És que com més cansat estàs, més filtres baixen.
Exacte.
Però això passa a tot arreu, no?
Sí, però a mi des del...
El teatre també passa, dius, oh, sí, avui estic molt cansat i...
És veritat, és veritat.
I tot flueix d'una manera estranya.
És duríssima la vostra existència, trobo.
No, bueno, és duríssim, sí.
No, però estem aquí...
No, jo sempre em menjo una galeta o una presa de xocolata que si presento amb el Jair he de portar perquè sempre demana menjar.
És veritat, porta barretes energètiques.
Sí. Pic de glucèmia, provoques un pic
de glucèmia.
Ve de Telecinco.
Sí, exacte.
Normal.
Tenia preparada, clar, era això que portés directament 5 grams.
Per tant, el menys disciplinat és l'Òscar Andreu a l'hora de seguir el guió o hi ha algú que encara improvisa més que l'Òscar Andreu?
Tampoc improviso tant, però no, està tot molt escrit, realment. Sí.
Es pot. No, el que no pots és fotre't mitja hora de monòleg.
Has de respectar la feina que han fet els companys.
Es pot.
Jo, per contracte, no puc improvisar.
Bueno, pel que sigui.
No, bueno, perquè tu, si improvises, ja sabem.
Acabem a l'Audiència Nacional.
Per si de cas, la Virgen del Rocío, no?
Un dia serem lliures i haurem d'anar a l'Audiència, però a Barcelona. No caldrà anar a Madrid a fer el paperina.
És veritat.
Zahir, et veig molt en forma per haver tornat de la travessa VIP, eh?
Mira, ara mateix hi ha aquí el Panxa i el Miguel que van acompanyar-me a la travessa, els càmeres, i poden donar fe que vaig fer molt bé a l'hotel de concentració.
M'han dit que has signat un contracte de confidencialitat que no pots ensenyar ni mitja engruna del que va passar a la travessa VIP, eh?
Res, perquè crec que he de pagar 1 milió d'euros.
De penalització.
Durant 7 anys no puc parlar de res. O sigui, s'haurà més el programa i jo segueixo sense poder parlar.
Pensa que som testimonis que el pobre Jair ha arribat de la travessa i allà al plató... tothom.
Sí, sí.
Com han anat? Has guanyat?
I no se li ha escapat ni una
paraula. Res.
Home, jo, o sigui, la meva aposta era Neus Rossell i Xair Domínguez com a parella guanyadora del Travessa VIP.
Home, si fos pujar i baixar muntanyes, haguessin guanyat d'això.
Però no anava d'això?
Es diu... Bueno, no sé si què puc dir ara mateix.
Ah, no, clar, que
no pots dir res.
Ah, no puc dir absolutament res. Sí, home, sí que es pot dir on es va gravar. Això crec que sí, no?
Tens el telèfon del Cuevillas a mà.
Que es va dir perquè la Laura Escanes va penjar fotos
al
lloc. Va ser a Mallorca.
Llavors.
Exclusiva.
Quants dies del rodatge?
Al Monte Toro.
Dues setmanes.
Monte Toro és Menorca.
És Menorca.
A veure si ens trencaran les cames ara els companys dels Països Catalans.
Sempre confong el Monte Toro amb el de Mallorca.
A l'Aneto.
No. L'Aneto de Mallorca.
L'Aneto de Mallorca.
Per favor, sisplau, prou de parlar d'aquest tema.
Sí.
Però veu fil...
Bé, doncs parlem de l'està passant. Que deu ser, Jair, de les teves relacions, jo crec, laborals més llargues, no?
Sí, perquè ara...
La pregunta anava cap a un costat, però l'he corregit cap a l'altre.
Molt bé, molt bé.
10 anys farem l'any que ve.
10 anys.
Si tot segueix en
ordre. I tu hi ets des de l'inici?
Sí, des del primer dia, aquell primer any.
Clar, es va estrenar el 2017, suposo. El context polític era un altre.
Va ajudar molt que el programa triomfés, perquè cada dia hi havia notícies.
Ho heu notat, això, amb l'audiència, que en moments de més efervescència política el programa anava millor d'audiència que en d'altres, que potser la cosa estava més apagada?
Amb audiència nacional. Amb audiència. Sí, amb audiència.
Sí, sí, en sí, general, sí. Passa sí. Com el Barça. Quan el Barça guanya i totes li ponen, es venen més, més diaris esportius i la gent s'engresca més. Perdoneu, sempre arriba la metàfora futbolística i a mesura que ho estic dient, estic mirant a la natja de cua d'ull de dir a veure que, quan m'insultarà.
No s'acosti ni al micròfon.
A mi passa que jo sento això, llavors ja desconnecto i ara mateix no t'estava escoltant.
Ja.
He baixat el micròfon i tot, està una mica...
Doncs sí, jo crec que la cosa no pacificada ajuda a que la gent tingui interès per saber què passa. Quan està tothom anestesiat, doncs, escolta, en comptes de posar la tele gent parlant de política, doncs prefereixen anar a la platja on sigui.
Sou dels que arribeu al plató i està tot ja bastant preparat? És a dir, entenc que hi ha una feina al darrere de guionistes, d'actualitat, que a vosaltres us arriba tot molt cuinat i feu estrictament de presentadors, o participeu també de tot el procés previ de decidir temes, d'editar una mica, què conat, Núria.
Home, si veiem alguna cosa, pues sí que suggerim, no? Escolta, això ho posarem, però en general la veritat és que ens, almenys des de la meva opinió, ens ho cuinen bastant. Nosaltres podem participar i tenim llibertat a l'hora de dir o inclús afegir acudits, sobretot en el meu cas, que són els millors.
Sí.
De fet, a l'assaig no els dic perquè em fa vergonya i els dic directament que ja no es pot tornar enrere.
Exacte. Tenim accés al guió abans d'arribar al plató. Sí. Ens el mirem a casa.
Fem algun retoc,
sí, podem...
però té molt a veure amb com diem les coses cadascú.
És
no?
Més d'intenció de dir les coses que no pas de contingut. Home, si algú se li acudeix un superxistàcul, posa, no? Però és més d'això, no, això ho diria jo d'una altra manera, que no pas... Però podem, sí, i tenim, ens han donat les claus per accedir i poder manipular el text, imagina't.
Natza. Vols
sí,
alguna cosa?
No, que és el que fem.
Que
o sigui, és el que fem, manipular el que no et sents còmode dient tu. Jo, per exemple, no llegeixo mai el que diuen els altres, perquè ja s'ho faran ells, no? Cadascú, jo crec que cadascú ha de tocar el seu text i sentir-se còmode, però no amb el dels altres, no sé que hi hagi una cagada lingüística o alguna cosa.
Que sí que ja s'encarrega de dir en directe i de preguntar qui ha escrit això.
Exacte.
Com fa la Nats, això?
Però tots vosaltres que teniu també un llarg currículum... com a guionistes, no? També és una feina en què us toca executar molt allò que ha pensat un guionista. Vull dir que millor que vosaltres, que ha treballat tants anys també fent guiós, sabeu de què va la cosa de dir, doncs mira, aquesta frase la canvio perquè sí que així funcionarà més, i espero que això no li fereixi el seu ego, perquè si no oferirà el meu.
Clar, primer ha de ferir el seu que el meu, diguéssim, aquest és l'ordre.
Perquè plori ta mare que plori la meva.
Ara.
Això jo vaig aprendre al meu barri, perquè plori ma mare que plori la
meva. I per ser guionista has de tenir la sensibilitat relativament...
Clar, és que si plores perquè canvien una frase sent guionista, t'has equivocat de feina.
T'has equivocat totalment, sí.
Però
sí.
Els guionistes escriuen sabent si aquell dia de presentador hi ha l'Òscar, la Natza o la Núria.
Sí. Ells ho saben.
Saben el nino que toca.
Ens tenen interioritzats i ja està. I han de tenir zero ego, que és el camí que fem tots els guionistes. Comencem amb el ego així i acaba aquí, sota terra. Sí. Llavors ja està. Canvien coses, els canvien.
Sí que és veritat que és un programa que us permet, cadascú de vosaltres, fer altres coses. per exemple, el Queco el veiem al Polònia, però fas d'actor, et veiem al teatre, no? Vull dir que... I aquí et toca, potser, aquesta vessant més de presentador, amb aquesta herència periodística que tens, perquè tu, en el fons, havies presentat informatius rigorosos, si m'ho deixes dir així, no? Sí, no vull dir que l'està passant no sigui rigorós, però és una altra història.
Sí, l'altre costat de la informació. No? O sigui, jo tenia moltes ganes de presentar l'està passant, perquè tenia moltes ganes de deixar de pintar-me la cara per dir les coses. Llavors, jo sempre els hi deia, dic, és que jo podria dir les coses sense pintar-me la cara, només amb una base... I ja està.
I sento mateix, eh?
Sí. I d'això en tenia, com deia, moltes ganes i al final ho he pogut fer, no? Però si et permet, el que deies tu, no? Permet combinar. Però a mi la fórmula aquesta de l'informatiu full del vespre abans de les notícies de veritat, a mi és un format que fa molts anys que amb en Toni en parlàvem i que és un format que posa bastant catxondo. És molt xulo.
I tu, Núria, l'aterratge a TV3 com a presentadora amb un format que era molt diferent del que havies fet, com ha anat?
Doncs la veritat és que va ser molt orgànic, perquè ja et dic, vaig començar com a col·laboradora amb una secció de cor, el que passa és que li vam donar una mica de volta, que jo intentava fer humilment un guió humorístic, tot i que no sóc guionista d'humor, he fet guions a Telecinco, però no d'humor, amb tot el respecte, i quan em van proposar de presentar, primer no m'ho creia, quan el Toni em va dir que volia parlar amb mi a final de la temporada passada, vaig pensar que em feien fora.
Tot el contrari.
Nosaltres també.
Sí. Normalment és així.
Quan el Toni t'envia un WhatsApp i et diu truca'm quan puguis, ja t'acollones, que només et diu això.
Sí, i després truca i no hi és mai.
No, exacte.
Jo sempre l'enganxo al gimnàs.
I quan em van proposar de presentar, doncs molt contenta. Jo tenia moltes ganes perquè sempre he intentat, o sigui, jo sempre que he presentat programes sempre ho he fet amb humor. Moltes vegades ha estat un humor incomprès, sobretot quan anava a Sálvame, per exemple, que feia un acudit i tothom es quedava en silenci perquè el que volien era matar-se, no riure. I llavors, bueno, doncs tenia ganes d'incorporar l'humor i de manera professional com em permet l'estar passant, i molt agraïda, la veritat. I a més és que em deixen fer acudits dolents i encara no m'han fet fora.
Sí que és veritat que el programa ha sobreviscut a la marxa del Toni Soler, que era el presentador oficial amb què va arrencar, no?, el símbol del programa, d'alguna manera. I ha continuat funcionant igual de bé sense el Toni Soler.
Una mica millor, diria.
Heu anat arribant, no, Natza?
No fem sang d'això, perquè segurament ara ens està escoltant el
Toni. Deu estar tocat, no?
És una cosa que no la porta bé, i per tant jo, si volem continuar amb el programa, no abusaria d'aquest tipus.
No arriba Palm Springs, la senyal. No, que no s'han retirat. De tant en tant bé, i ens fot la bronca, no, perquè sí. Diu, no pot ser que vagi tan bé, quan jo marxo jo i va tot bé. Què passa aquí, no?
Doncs a més, és la segona vegada que li passa, perquè va deixar d'aparèixer al Polònia, i el Polònia no ho va notar tampoc. És que, de fet...
És un gran engegador de coses.
És una enorme...
És guai, això, gran engegador.
No, és un enorme generador d'idees de contingut i d'engegar-ho, i de quan va bé marxar.
Òscar, què se sent el ser un dels més venuts de Sant Jordi amb aquest manual d'autodefensa que he tingut l'oportunitat de llegir? També t'he de dir que es llegeix ràpid.
Sí, són 76 paginetes i de format petit.
Que es llegeix amb una migdiada, ara val la pena, i no sé si t'esperaves parir una cosa com aquesta i que tingués tant èxit, i a més amb un militant de la llengua com tu, no?
Ja, i a més que jo no era de gran militant de la llengua, i m'esperava que la cosa anés bé, perquè han sigut 2 anys que he anat rodant l'espectacle, però el monòleg, tota la pesca, i sabia que, com responia la gent, però que n'és tan bé, i que la cosa encara continuï, perquè té com una mena d'inèrcia que encara es ven el llibre, i em consta, efectivament, que hi ha gent que no només l'ha comprat, sinó que l'ha llegit. I això em té totalment fora de lloc, i esperant que acabi la temporada per tocar de peus a terra. Ha sigut espectacular.
Tant el llibre com l'està passant el fas sense l'Òscar Dalmau, que se sent el treballar sense ell?
És possible. O sigui, jo crec que la nostra parella també és tan forta i és tan sòlida que ens permetem... És una parella oberta, perquè ens entenguem, podem fer coses... Ell també, els contes de la pinya. Pensa que el meu fill de 2 anys i mig, l'Òscar que li agrada és l'Òscar Dalmau. O sigui, i el meu gran, per fer-me emprenyar quan era petit també, m'ho deia, ho verbalitzava. Prefereixo l'Òscar Dalmau, com perquè toqués jo també molt de peus a terra.
terra.
A casa, perdona, Òscar, a casa em deien a mi, quan els meus fills eren petits, jo vaig començar a fer Polònia, sí, els feien gràcia tots els
tots
personatges...
Menys els del papa.
Menys els meus.
A casa passava... Clar, clar, clar. A casa...
Al final ho assumeixes i els estimes, sí, igualment, eh?
Sí, passa amb la meva dona també, eh? Vull dir, no en tots els aspectes...
També
no...
prefereix el del nou.
Sí, no en tots els aspectes, però sí en alguns. Clar, jo ja no faig gràcia, perquè jo sóc el senyor que hi ha allà en calçotets, per dir-ho d'alguna manera, no? A l'estiu. A l'hivern no vaig en calçotets per casa. Però bueno.
Zahir, les teves criatures també estan en edat de començar a llegir les teves novel·les o encara no?
Espero que no ho facin, de moment. De moment, espero que no ho facin, llegeixin altres coses, i que llegeixin el que sigui, perquè ja estem en aquest munt...
Què llegeixen? Que si llegeixen ja és un èxit, segurament.
No, llegeixen el que els obliguen a l'institut.
I ja està.
Com ha de ser.
De totes les coses que has generat, de tota la teva, del teu currículum laboral, què és el primer que els ensenyaries als teus fills? Que et faria il·lusió compartir.
Que em faria il·lusió? Suposo que...
Mira, aquí hi ha un bestiari il·lustrat de la Viviana Vallvé.
No, segur que no. No, perquè no els interessa l'audiovisual. Jo crec que el que el pugui estar orgullós d'ensenyar-los encara ho he de fer.
Encara ho has de fer. El millor encara està per arribar.
Està per arribar.
Jo crec que és el titular del matí, no?
Està, adéu.
Jo crec que és el titular.
Encara està per
arribar. El millor encara està per fer, sí, de Jair Domínguez.
Teniu aquesta filosofia a la vida, que el vostre, sí, gran projecte encara, sí, està per arribar?
Sempre, però és que per mi això és una filosofia de vida també per creure'm que sóc jove sempre. Yeah. Saps? Llavors que encara no ho he fet tot. Llavors, si sempre queda marge d'aprenentatge, vol dir que encara ets jove. Llavors tindré 60 anys i encara pensaré que el millor està per arribar, ah, i encara no em punxaré botox.
Jo vaig tocant de peus a terra, ja.
Sí?
Directament.
Home, no.
El millor està sempre per arribar.
Esteu oberts a incorporar una sisena presentadora o presentador?
No.
Que és una sorpresa.
És una relació tancada, eh?
No, ja...
No. Sobretot perquè econòmicament ja no ens surt a compte
repetir entre tanta gent. No hi ha puesto,
no. No només no estem disposats, sinó que ho defensarem, sí, com no s'ha vist mai la defensa d'un castell.
Vull dir, dona un nom, qui? Qui ha d'entrar aquí?
Exacte, no hi ha ningú tan bo.
No li preguntis, que si té algú millor que nosaltres.
Hi ha col·laboradors tan o més importants que vosaltres al programa. Per exemple, Judit Martín.
Home, Judit Martín,
és a dir,
sí.
Judit Martín, jo estic segur que deu fer els pics d'audiència on deu tenir ella.
Ja et dic jo que Judit
Martín... Ui, està fotent merda, està fotent merda.
No la posarem.
Està fotent merda amb els pics d'audiència, eh? Aquí el Roger...
La corba Judit Martín, quan apareix, puja o no?
Sí, clar.
Veus?
Però, les corbes van molt aleatòries, això de l'audiència,
però com
realment...
com més t'acostes al TN, les coses com siguin, la gent, sí, es va incorporar
amb... Perquè vol veure el Cruanyes.
És que el fitxatge guapo seria Toni Cruanyes sent de Judit Martí.
Cruanyes sempre és allà.
Judit al TN i Toni l'està passant.
Una guardiolada guapa i, pam, la liem, eh?
Ha estat notícia aquesta setmana la Judit Martín.
Uau, espectacular.
Boníssim.
És que no falla mai.
Boníssim.
No falla mai.
Memorable, el moment.
Memorable, però...
El moment Montserrat Caballero.
Però en té tants guardats que quan vagin sortint tots, flipareu.
A mi el que em meravella...
Creus que no és la primera vegada que li passa, que li demanen...
No, és que el que li passa a la Judit no t'ho pots ni imaginar.
No.
O sigui, és un... És un gorg.
Sí, a mi el que són els anys que ha estat callant, això.
Sí, ja. Sí, perquè és discreta.
Bueno, és molt discreta.
Absolutament discreta.
La persona més discreta de tot el programa.
Jo no li conec la veu.
I
treballo...
La seva.
I com ha triat?
Mira, tu també t'ho deu dir, això, Òscar. Jo no li conec la veu, és a dir...
No, sí, tens raó. Però, bueno, aquesta és la meva, eh? Vull dir, no me n'amago, i el programa també, però no faig això. La Judit sí que és 150.000 cares, una mica com el Queco, de dir, ei, que la meva veu també... O sigui, que jo també sóc persona, no? Deixeu-me un lloc. Però en el cas de la Judit, clar, jo entenc, perquè a més quan estàs amb ella és com silenciosa, calmada, aquí no ha passat res, de tant en tant li has de preguntar, dir, hòstia, estàs bé? Sí, tot bé. I de sobte, el que diu l'Anatza, un gorg d'experiències increïbles.
Queco.
Sí, no, comparteixo totalment. A mi la Judit, des que la vaig conèixer...
Polònia.
A Polònia, que és d'aquelles persones, d'aquelles actrius que jo situo que estan en una altra estratosfera, diguem. La versió masculina és el Cesc Casanovas. Mm. Són gent que està, que es belluga en un altre paràmetre, amb uns altres codis... I llavors t'hi has d'anar acostant a poc a poc, però precisament perquè estan tan lluny fan les coses més genials.
En el
I
seu
això
cas,
passa sí, a la Judit.
Sí que la improvisació, en el seu cas, és la clau de l'èxit, no? Perquè, vull dir, moltes vegades no sap de què es disfressarà o quin paper hi haurà d'interpretar i...
Bueno, ella va començar amb això de la impro, no? L'impro show, amb en Jordi...
És on se sent còmode, la gent. Sí. No li donis un text i, sobretot, no li donis un llibre. Això no li
interessa. Com a la Maria Pombo.
No, llavors és ella on se sent més còmoda. Fa una mica d'angúnia estar parlant de la Judit aquí tots, sense que...
No, bueno, però no estem parlant bé, no? L'estem llogant.
Sí, és igual, és igual. Sí, igual, a mi em fa angúnia parlar de la gent quan no hi és, encara que em parlis bé. Però la Judit és aquesta cosa que... on se sent més còmoda és quan ella pot fer el que li surt, perquè està entrenada per això, ha nascut per això, i els textos, i estic bastant d'acord amb ella, en general l'avorreixen més.
Estem acabant. Teniu calor, vosaltres, aquí o esteu bé? Esteu fantàstics, clar que sí.
Estan a punt de morir.
Ens han repartit barrets de 3CAT, de 3CAT en viu.
I ventiladors.
Temperatura meravellosa, ens podeu venir a sentir.
Veniu aquí.
I una mica de crema solar. A veure, un exercici. Ens direm les veritats a la cara.
Uau.
Ai, ai.
Apa.
Ara? Dues virtuts i dos defectes de cadascun de vosaltres com a presentador de l'Està passant.
Això és una barbaritat. Ala,
però de nosaltres mateixos.
Sí, home, dues, eh? Anem a jutjar, primer de tot, Òscar Andreu.
Dos virtuts, i jo me les he de dir de mi.
No, te les ha de dir el Jair de tu.
Ja,
és a dir...
no, què ha de dir? O sigui...
No, ho fem entre tots, no?
Doncs,
sí, entre tots.
És que costarà molt, això.
Dues virtuts encara, perquè, bueno, ja em coneixeu,
doncs,
però...
Anem a les virtuts.
La resta és com... Això sí que ha vingut aquí a ficar...
Escolta, fes-ho amb el teu equip, deixa'ns en pau a nosaltres.
O sigui, aprofita que estem aquí a 40 graus i estem delirant.
Ja us heu estuat, ara ja us tenia estuat.
És l'estranger.
Jo, de l'Òscar...
D'Albert Camí.
Jo no puc... A veure, és que de l'Òscar, el que passa, i suposo que li passa a la Natza, també.
Ai.
Fa 40.000 anys que treballem amb aquest home.
Sí.
I encara ens ho passem bé.
La Natza no tant.
No,
perquè
no.
em coneix totes les
arestes. No, sí. Jo pensava que et
coneixia tots els d'allò. El que passa que t'estimo tan, imbècil, que llavors m'és molt difícil acabar d'emprenyar-me. Aquest és el meu problema.
Ja ho has aconseguit i és la cosa bona, eh?
T'estimo tan, imbècil. Bravo. Del Jair, va. Amb una virtut ens conformem.
És que el Jair...
És molt easy going, és molt fàcil de portar. O sigui, jo crec que s'adapta a... Crec que s'adapta molt fàcil a tot.
Mm-hmm. Molt bé.
A mi m'agrada que
un defecte, estic un defecte esperant... del Jair.
Sí, home, i tant, digues.
Endavant, Natza.
Sí, m'agrada que estic esperant el Jair, que... A veure per on caurà, no?
Anava disparant.
Que el veus molt tranquil i tal, i de cop i volta jo sé. A veure per on
caurà. Jo l'estic esperant i sempre arriba tard i mai es disculpa.
Oi, sí,
és això és una cosa que a mi em fot dels nervis.
I per tu has aconseguit que jo arribi a temps i que em disculpi per arribar a temps. És que la Natza també està allà repartint estopa. Reparteix massa estopa.
Últim minut per lluar la Natza, la Núria i el Queco.
La Natza és molt més juganera del que sembla i li agrada, o sigui, m'agrada molt el tema que li agradi riure's d'ella mateixa amb les seccions aquestes que fem del Testosteneus, les aristòcrates, i m'ho passo superbé amb ella, i que és que en veritat t'agrada molt més jugar del que vols aparentar.
Sí, però no expliquem coses.
Ah, vale, és mentida, m'ho he inventat ara.
Jo fa massa temps que la conec com per trobar un defecte.
Ah, sempre té fred, llavors... Ai, calor, sí. Sempre té calor.
Bueno, escolta, tinc 54 anys, deixeu-me en pau!
I el Queco i la Núria? Els millors.
És que tots som...
Jo la més guapa, ja està.
Sí, això per descomptat. Després, el Queco, he conegut gent de la seva edat, és a dir, que és 4 anys més gran que jo, que ha fet la meitat de la feina i que és 100 vegades pitjor persona. I el Queco és molt bona persona i, a més, un molt bon professional quan es maquilla i quan no es maquilla.
Totalment. Sí.
Òscar Andreu, Jair Domínguez, Natza Ferrer, Núria Marín i Queco Novell. Un fort aplaudiment per ells. En directe des de 3CAT en viu al suplement. 3 minuts per les 11. Pausa, notícies. I continuem aquí amb el Tomàs Molina i la Marta Torné. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
Ara amb Lidl Plus anacards per 4,99, t'estalvies un 23%. I Burger Meat Mixta per 3,35, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les pau en pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.